La tragèdia es repeteix als Estats Units amb una altra massacre escolar, la pitjor de l'última dècada. Un adolescent ha obert foc indiscriminadament en un centre escolar de Texas i ha matat 19 nens i dos professors abans de ser abatut per la policia.
Saludem el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, el Francesc Garriga. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Francesc està de camí cap a l'escenari d'aquest tiroteig, una petita població texana, de majoria llatina, anomenada Uvalde. Què en sabem de les circumstàncies d'aquesta altra matança escolar als Estats Units, una nova matança?
Sabem que s'ha produït i com s'ha produït, però no sabem les raons ni gaires més detalls. Sabem que gairebé tots els nens que han mort eren probablement de la mateixa classe. L'assaltant, de 18 anys, s'hauria acostat a l'escola, hauria encastat el cotxe contra una tanca que protegia l'escola i hauria entrat al recinte escolar. Allà s'hauria dirigit a una de les aules i allà hauria començat a disparar de forma indiscriminada. Tots els alumnes serien de quart grau, el que aquí seria 9-10 anys. Per tant, estaríem parlant de 19 nens morts entre 9 i 10 anys. A partir d'aquí, la policia està intentant esbrinar el perquè. Per què aquest noi va tenir aquesta idea i per què aquest noi va acabar produint aquesta massacre, que, com dèieu, és una de les més bèsties que s'ha viscut aquest país els últims anys.
Cat, tu deies el perquè. No sé si sabem alguna cosa del perfil d'aquest noi de 18 anys, en Salvador Ramos, l'agressor.
Sabem que té 18 anys, que vivia a Uvalde i que recentment s'havia comprat dos rifles d'assalt. Ho sabem perquè ho va penjar a les xarxes socials, a Instagram. De fet, la xarxa social ja ha eliminat el perfil d'aquest noi per evitar que, doncs, això vagi circulant. També sabem que abans d'anar-se'n cap a l'escola i produir aquesta massacre, ja va disparar la seva àvia a casa. Es va dirigir a l'escola després d'haver disparat la seva àvia. L'estat de la seva àvia ara mateix no està del tot clar, tot i que sabem que se la van emportar a San Antonio, a uns 80 quilòmetres, perquè fos atès allà a un hospital. Però no coneixem gaires més detalls més enllà que era un veí de la zona i que, per tant, era algú relativament conegut pels que van ser disparats.
Clar, ara ho fèiem a la tertúlia. Després de cada massacre com aquesta, aquí a Europa ens costa molt entendre les raons del per què als Estats Units pot passar això i, tot i que es genera eren debats, no s'acaba de canviar. És veritat que Joe Biden avui ha fet declaracions una altra vegada, lamentant i demanant que hi hagi un canvi. Ja ho va intentar Barack Obama, però no se'n va acabar de sortir. Què passa als Estats Units perquè no es canviï aquesta legislació i que la gent tingui aquest accés a les armes tan fàcil?
És molt difícil d'entendre, fins i tot un cop ets aquí, ara jo que ja porto doncs mig any, em costa d'entendre, però sí que és veritat que quan escoltes la gent parlar-ne, t'adones que és una qüestió que pràcticament els va amb la sang i que molta gent ho considera un dret inalienable i que és una cosa que necessiten per sentir-se segurs, que necessiten per sentir-se americans, i tot plegat es fa molt difícil d'entendre si no ets americà. El cert és que, com dèieu, hi ha hagut intents per legislar, hi ha hagut intents per... ja no tant prohibir que la gent tingui armes, perquè el sol fet de dir un polític vull prohibir les armes suposaria que aquest polític deixi de tenir cap opció de guanyar cap elecció, però sí, com a mínim, el que s'ha intentat és posar certs controls, que com a mínim, quan compres una arma per internet, l'FBI tingui accés a saber si tens antecedents penals o no els tens.
Una cosa tan senzilla com aquesta, no?
Doncs això avui dia, en molts estats nord-americans, no es fa. Un pot comprar-se una arma, com aquest noi, amb 18 anys, anar a la botiga, endur-se-la i ja està. O comprar-li a un veí sense donar-ne cap mena de raó a cap autoritat. I tu tens una arma, ningú sap, i qui sap quin és el teu estat i quina és la teva situació. Ahir Biden va fer un discurs molt potent, se'l va veure molt afectat, molt trist, molt abatut, però també molt enfadat, i jo crec que és de les vegades que s'ha fet un discurs més clar des d'una posició tan alta. Va apuntar directament al lobby de les armes que any rere any financien campanyes de molts polítics a les eleccions a diversos estats. As a nation we have to ask
when in God's name. Com a nació ens hem de preguntar fins quan carai seguirem sense plantar-nos davant del lobby de les armes, fins quan carai no farem allò que sabem que hem de fer. Estic fart d'això, hem d'actuar. I am sick and tired of it.
We have to act. Això és el que deia Joe Biden. Una de les reaccions més emotives de la tragèdia i que s'ha fet molt viral a les xarxes, avui l'hem comentat també a l'informatiu de les 3, és la de l'entrenador dels Warriors de l'NBA, Steve Kerr.
Sí, clar, evidentment. Avui aquesta notícia domina tot el panorama nacional als Estats Units. De fet, era abans del partit, el van jugar la passada matinada vostra, i abans del partit Steve Kerr va comparèixer davant dels mitjans de comunicació i va dir: nois, avui no puc parlar-vos de bàsquet, no puc parlar-vos d'això que m'estimo tant, perquè hi ha una cosa molt més important. I el seu discurs ha circulat moltíssim per la passió, pel sentit comú que té dintre d'aquesta bogeria. Jo crec que val la pena escoltar-lo, i després, si de cas, deixeu-me que us expliqui un parell de qüestions importants sobre Texas. Però aquest és Steve Kerr, l'entrenador dels Warriors, ahir, just després de la matança.
No parlaré de bàsquet avui. Cap pregunta de bàsquet importa. Des que aquest matí hem sortit de l'entrenament, 14 nens han estat assassinats a 400 milles d'aquí i un professor. En els últims 10 dies hem tingut ancians negres assassinats en un supermercat de Buffalo, feligresos asiàtics al sud de Califòrnia i ara nens assassinats a l'escola. Quan farem alguna cosa? Estic cansat. Estic tan cansat de pujar aquí donar el condol a les famílies devastades. Estic tan cansat. Disculpeu-me, ho sento. Estic cansat de minuts de silenci. Ja n'hi ha prou. Enough.
Aquest prou és una mica el sentit de molta part de la societat americana. De fet, totes les enquestes avalen que la societat americana està d'acord no en restringir l'ús de les armes, o com a mínim no en restringir que la gent les pugui tenir, però sí, com a mínim, això que parlàvem ara, no? De que hi hagi com a mínim un control més exhaustiu, que es pugui veure exactament qui les compra. Quin és el problema? Doncs que la majoria de ciutadans ho volen, però hi ha la meitat dels senadors al Senat, els republicans, que ho bloquegen, escudant-se en que la segona esmena de la Constitució defensa el dret a tenir armes. Clar, quin és el problema? Que aquesta segona esmena de la Constitució es va firmar el 1791 i s'està valorant i jutjant la vida del segle XXI amb una esmena tan àmplia i tan poc concreta que es va firmar el 1791. I l'última, aquesta tragèdia ha passat a Texas. Texas és un dels estats més laxes en qüestió de lleis al voltant de les armes. De fet, el mes de setembre, el governador, ahir molt afligit, qualificant-ho d'horrorós el que havia passat, es felicitava perquè el seu estat, ara qualsevol persona pot anar pel carrer amb una pistola a la butxaca, sense tenir ni tan sols la llicència per fer-ho. A Texas no cal llicència. Bé, doncs ara hem vist què passa quan no cal llicència a Texas.
Tens clar que t'hi trobaràs quan arribis a aquest poble de Texas? Vull dir, hi haurà actes de protesta, minuts de silenci...
No,
perquè clar...
Protesta no, perquè jo crec que ara mateix, pel que he estat veient i el que hem anat llegint, evidentment, ens hem d'imaginar que això és una població petita, com qualsevol capital de comarca de les petites de Catalunya. Imagineu-vos, no?, si en qualsevol, no ho sé, m'invento, a Montblanc entra a una escola i maten 19 nens d'una sola classe. Doncs el xoc és increïble. La gent està que no s'ho poden ni creure. El que sí que ens trobarem és que al centre cívic de la població, el lloc on habitualment es reuneixen per fer actes culturals, s'ha habilitat per totes les famílies, amics, persones properes als morts i les víctimes puguin rebre atenció psicològica. Això serà una de les coses importants. I a partir d'aquí entenem que serà més aviat commemoració i record per les víctimes i no tant protesta. Jo crec que això de les protestes no passarà tant al lloc on ha passat els fets, sinó que serà més cosa de... Potser a Washington hi haurà alguna manifestació, potser en les grans ciutats es demanarà que hi hagi aquesta acció legislativa, més que no pas en un poble que avui ha d'estar absolutament devastat. Ho sabré d'aquí 3 hores quan hi arribi, després d'una mica de periple per tots els Estats Units.
Està fent la volta als Estats Units el president. I a tot això, canvis legislatius, això, no se n'esperen, no se n'albiren, no?
No, això és molt divertit. Bé, no seria la paraula divertit, però és molt curiós. Quan va sortir tota la qüestió de l'avortament i es va posar en risc el dret a l'avortament, la majoria... és una majoria mínima, demòcrata al Senat, va portar a votació una llei que sabien que estava condemnada al fracàs per intentar retratar, deien ells, els senadors republicans que hi votarien en contra. Doncs bé, ahir, just després d'aquesta matança, el líder de la majoria demòcrata al Senat va anunciar que portarà també una llei que fa mesos i mesos que està en un calaix perquè saben que no podran aprovar, doncs que també la portaran a votar, esperant que algun dels republicans que fins ara s'hi havia oposat, vist el que ha passat, no sé si dir que s'estovi o que canviï de parer i voti a favor. És molt difícil que amb la majoria actual, que és pràcticament 50-50 i es necessiten majories de 60 vots, es pugui arribar a aprovar una llei que sigui mínimament significativa. Per tant, majoria social per fer aquestes lleis, sí, majoria política, no. Per tant, una vegada més, inacció absoluta en aquesta qüestió als Estats Units.
Doncs Francesc Garriga, corresponsal als Estats Units, moltes gràcies i bona tarda dintre del que cap. Una abraçada.
Una abraçada.